Fa uns dies us informàvem a la Cala Ràdio de les medalles aconseguides per esportistes caleres del club de twirling de la Mella de Mar a la Copa Internacional que va tindre lloc a França, concretament a Limoges, i avui, doncs avui les tenim aquí. No totes, no tots, però bueno, sí que tenim una representació, tenim amb nosaltres a la Núria. Benvinguda, Núria, enhorabona.
Hola, bon dia.
També l'acompanya un altre jove esportista, també va ser participant, també vas estar a Limoges?
Sí.
És la Naira, bon dia. La Naira Arias, la Núria Tibari i també ens acompanya als nostres estudis l'Aero Tello.
Hola, bon dia.
Entrenadora del club.
Sí.
A més a més?
A més, bueno, entrenadora i de tot una mica, perquè aquí ja saps el club com funciona. Aquí tothom aporta lo màxim, per tant, entrenadora i de tot una mica.
De tot una mica també la mare de totes.
Sí, una mica, a vegades.
Que sempre et ve acompanyada de totes,
sempre,
de totes
sempre,
al voltant. Bé, doncs, volem saber moltes coses. Jo he de dir que vaig trobar a la Widet. Ai, no puc vindre, canvia l'entrevista, canvia, dic, ho sento, no pot ser. Em sap molt de greu, la veritat, perquè sé que tenia moltes ganes de ser avui aquí amb naltros.
Sí, la veritat és que sí, ja m'ho va dir.
Doncs, enhorabona pels èxits aconseguits. I a veure, expliqueu-me com va anar per Limoges, com va anar la cosa, com vau preparar el viatge, com va començar les semifinals. Expliqueu-nos una miqueta com va tot aquest món del twirling quan comences ja aquest nivell de competició.
Bueno, pues la Copa del Món Internacional, que és la que s'ha disputat, com bé has dit, a Limoges, és una competició que ens vam marcar com a objectiu al principi de temporada. Era una competició important perquè sabíem que replegaria molts atletes. En total va replegar 1.226 atletes de diferents països, en concret 33 països diferents, entre els quals estava el Japó, Estats Units, Canadà i llavors i la majoria d'Europa. I la veritat que, bueno, per començar, el viatge se va emprendre primer amb molta il·lusió i molt convençuts de la feina que estem fent, perquè realment tant atletes com tècnics del club estem fent una feina molt, des del meu punt de vista professional, per a que els atletes puguin aconseguir els èxits. I al final aquí està, perquè realment hem aconseguit molt bones classificacions.
L'expedició Calera, de quants atletes en total, representació de la Junta, quants hi vau anar cap a França?
Atletes en total van ser 5 atletes, la Naira, que la tenim aquí, una altra nena que es diu Maria Campanals, la Núria i la Widet, les dues germanes que sabeu que van aconseguir la plata, i un noi que es diu David, que també va aconseguir plata en el seu exercici. El que passa que David és una mica més complicat, perquè va tindre una oportunitat de treball a França, està treballant a França, entrenant en altres, és una mica complicat, però l'expedició d'atletes era 5 atletes i llavors en total havíem 10 persones, és a dir, 5 acompanyants.
Ara estem parlant d'atletes. A vegades quan diem atletes a mi ve més de carrera, no? Com
sí.
A la gimnasta, fas gimnastes. Les que practiqueu el twirling es dieu atletes?
Bueno.
O hi ha algun altre nom, alguna altra definició?
Normalment s'hauria de dir twirlers.
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 Que vol dir rodar, no?
Sí, realment la paraula twirl ve de girar, i l'esport és twirling baton, que és girar un bastó. Llavors les persones que giren el bastó són twirlers. Però no tenim molt l'hàbit d'utilitzar aquesta paraula.
Però és
realment
bonica,
m'agrada.
M'agrada la paraula.
Sí,
està bé.
A nivell internacional sempre es parla de twirlers, mai se parla d'atletes, però en altres, no sé, potser és per l'acostum, suposo.
Twirlers de la Cala, que van marxar cap a França, cap a Limoges, una vegada vau arribar allí, us vau establir, van començar els entrenos, suposo, i les semifinals.
Sí, la veritat que quan vam arribar allí, la primera sorpresa va ser trobar-nos tanta gent. No cabien al pavelló els atletes, és a dir, tots els atletes nostres de l'Ametlla estaven com una mica al·lucinant, perquè hi havia moltíssima gent, i el primer dia se va ser per instal·lar-se i vam entrenar una mica, i el segon dia van començar les cerimònies d'apertura i les semifinals. Semifinals en categories de 70 i 80 twirlers de diferents modalitats.
Aneu per clubs, aneu per zones, per pobles, com funcionen una mica les cerimònies i els actes inaugurals?
Les cerimònies inaugurals normalment van per països, però dintre del mateix país, llavors cada un se distribueix de manera lògica per clubs, però normalment desfilem per països.
A les Terres de l'Ebre hi ha molta afluència, no?
Sí, les Terres de l'Ebre podríem dir que és de les zones amb més twirlers hi ha, i més clubs, realment a nivell bastant considerable, perquè n'hi ha per tot arreu, n'hi ha clubs de twirling.
Comencen les proves. Núria, surtes a pista. Explica'm una miqueta, a veure.
Al principi me va impactar una mica, perquè hi havia molta gent i, claro, allí quan competeixes surtes amb més persones a la vegada. Llavors això te crea més inseguretat perquè potser surtes i se te pot escapar el bastó o algo i claro, l'altra persona està competint. Llavors què fas? I això te crea bastanta inseguretat, però per lo demés tot bastant bé. Ja que vaig sortir un munt de vegades, ja arribava a un punt que dic una més.
Hi ha diferents estils, no?
Sí.
Havien diferents estils de competició. En quines us vau presentar? O et vas presentar tu concretament?
Jo em vaig presentar el solo artístic, el solo twirling, els dos bastons i el duo artístic.
I en què consisteix cada una d'aquestes especialitats?
El solo artístic és com a més... no sé com explicar-te, és com a més... No és tan tècnic. És més expressar. I el solo twirling és tot molt més tècnica, és tot molt més bastó, tot seguit. I el duo artístic és com el solo artístic, és més expressió. I els dos bastons, pues, tècnic, també.
Més tècnic. Com us prepareu els números? De l'aero, mireu per internet, prepares tu, agafes de cada competició una miqueta. Com organitzeu els números, les músiques? Perquè també han de ser unes músiques especials, no?
Per a aquestes modalitats, les músiques venen marcades des de la federació. I per a preparar els exercicis, el que fem normalment és recolzar-nos en entrenadors de nivell que normalment treballen en altres. Tant els entrenadors del nostre club, que són l'Anaïs, l'Alberto i jo mateixa, i de vegades, bueno, anualment, sempre venen entrenadors de França que ens ajuden a preparar les coreografies i a que els exercicis siguin millors, que la coreografia siga més lògica i millors. Llavors, per a preparar-ho, el que fem és recolzar-nos normalment en el que nosaltres ja coneixem i en els entrenadors de fora, que els fem vindre i ens ajuden bastant, la veritat.
Núria, no és la primera vegada que vas a una competició internacional.
No, no és la primera vegada.
Però els nervis?
Els nervis sempre estan.
Tensió?
Sempre, sempre.
Cada competició és diferent?
Sí, clar. Internacionalment te refereixes? Sí, perquè ja, per exemple, esta va ser una Copa del Món i, com bé diu el nom, va a tothom, però després ja com a copes de Copa d'Europa, que només van els d'Europa, ja no hi ha tanta gent. I després està els europeus, que hi ha gent més reduïda. Vull dir, perquè anem per països, ja no es tracta d'anar cadascú pel seu club. Llavors no és totalment diferent, però igualment els nervis estan.
La Naira és la primera vegada que va a una copa internacional. Sí. Com ho vas viure, Naira? Què vas veure?
Molta gent.
Quants anys tens tu, Naira?
14.
14 anys. Quan vas sortir a pista?
Molts de nervis.
Molts de nervis?
Sí.
I no tens cap tècnica? Mira, jo estic aquí i vaig a defensar i vaig a...
Centrar-me en la música i en el meu exercici com si no hi hagués ningú.
I ho vas aconseguir.
Bueno.
El twirling suposo que l'heu de compaginar les hores d'assaig també amb els estudis, amb la feina. Com ho porteu això?
Bé.
A nivell personal, al dia a dia.
Bé.
Dediques moltes hores a l'entreno?
Sí.
Sí?
Però perquè anem a campionats més... No sé com
més importants o
sí.
Més... Clar, el tema està que els atletes que tenen un nivell com ara la Naira o la Núria, que han de preparar competicions de nivell internacional que realment requereix un esforç enorme detrás, entrenen unes hores determinades. Els atletes que han començat o que simplement fan competicions a nivell autonòmic o a nivell estatal, doncs estos fan bastants menys hores. Fan dilluns, dimecres i divendres normalment una horeta, dos màxim, i estos, elles no. Elles, l'assumpte en elles se complica. Normalment tenen un dia, dos a la setmana que no n'hi entreno, però per norma la resta de dies s'ha de preparar. Perquè, claro, si després volem anar en una competició de nivell mundial i aconseguir els èxits, és imperatiu entrenar.
S'ha de treballar i entenc que també la preparació física és important, no? Mm-hmm. Els estiraments, l'estar elàstiques...
Sí.
La preparació física és algo que s'ha de treballar cada dia i nosaltres ho intentem, i aquest any com a novetat estem treballant la preparació mental. Des del club hem contactat amb una noia que és psicòloga deportiva i ha estat ajudant els atletes que han anat a nivell internacional a competicions importants per a gestionar pues, la frustració al moment de que no surten les coses com vols o per a gestionar els nervis i bueno, ells, jo he parlat amb tots ells i estan bastant contents d'esta feina. Des del club la veritat que considerem que sempre ens hem fixat molt en la feina corporal i el que parlem ara, no? La preparació física, però és una part molt, molt, molt important la preparació mental i crec que aquest any hem donat un pas molt gran aconseguint contactar amb una psicòloga deportiva que està treballant en ells, que a més no només us ajuda a nivell competitiu, sinó a nivell de la vida personal de cadascú, també sempre, és algo que sempre està recolzant-nos i crec que és algo molt important que han fet aquest any al club.
Interessant i també interessant, com comentàvem, la part del cos. Quina part és la que més treballeu, la que més exerciteu? Mans, cames...
La veritat és que tot.
Tot?
Tot, tot, sí. Més cames que braços, però en realitat és tot.
Però també és coordinació, treballes, però el bastó sempre ha de girar.
Sí, sí.
I no ha de caure, i l'has de tirar, i has de calcular on caurà, però tu has d'anar allí bellugant-te.
Has de pensar moltes coses a la vegada. La veritat és que sí.
Sí.
Com va sortir aquesta afició? Naira, com vas dir jo m'agrada el turri?
No sé, jo era molt petiteta i m'hi van comprar una nina a una competició que vam fer aquí al poble ja fa molts anys i jo li vaig arrencar el bastó a la nina i vaig començar a cridar per tot el pavelló Twili, 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 i doncs ma mare m'hi va apuntar a twisling.
I allí va començar l'aventura.
Sí.
Una aventura que quants anys fa?
11.
11 anys, i en tens 14, m'has dit.
Sí.
I la Núria...
Bueno, jo al principi crec recordar que no volia fer twirling i em van portar allí per obligació, perquè
anava tan germana.
Perquè anava tan germana. I resulta que al final me va acabar agradant. I res, aquí estic.
Com comentàvem, us agrada. Esteu contentes.
Sí, sí, moltíssim.
Esteu contentes i més que veieu un futur, no? Una sortida. És no només les demostracions a nivell local, sinó que feu competicions, feu sortides... I, bueno, i les demostracions, com us vam poder veure aquest passat cap de setmana, que vau fer doblete,
sí,
a la Plaça Nova i a la Bambalina,
a Tres Cales. Estava prevista fer una exhibició a la Bambalina el mes de juliol, abans de marxar cap a la Copa del Món, però pel clima va començar a bufar, i ja sabem que quan bufa, bufa, i va ser impossible, no vam poder fer-la, llavors la vam haver d'anul·lar, i vam decidir fer, pues, això, fer una vegada a la plaça, i després anem cap a la Bambalina i allà fem la demostració. Perquè també així doncs, les Tres Cales i les urbanitzacions també puguin veure una mica el que fem, perquè realment a la plaça no podem fer el que realment fan, perquè la pista no és la correcta, l'espai no és el correcte, els crios passen pel mig i aquestes coses, i a la Bambalina passa el mateix, però bueno, com a mínim podem veure una mica allò que és el que fan els crios.
També visualment estan ballant en pla i, sí, i tampoc no s'aprecia moltes vegades com en un pavelló que pots estar a les grades més aixecades. També han vist que hi ha atletes que han anat fora a perfeccionar els entrenos.
Sí, sí.
Expliquem-nos una mica.
Sí, una d'ells va ser la Naira, per exemple. Núria no va poder perquè, clar, en aquestes edats ja comencem a treballar i la feina, a part de, o sigui, el twirling, els estudis és important, però la feina és molt important i, per tant, no va poder vindre. Però la Naira va estar juntament amb altres tres atletes, que va ser la Maria Margàlef i la Maria Campanals. I, bueno, ja s'explicarà ella.
Expliquem-nos una mica què...
Molt bé, vam aprendre moltes coses noves.
Què us van ensenyar?
Moltes coses.
Coses com a què?
Amb el bastó, flips, rolados...
Què són flips?
No sé.
Ai!
Un flip és com si fos un llançament de bastó, però molt petitet, que es pot realitzar de diferents maneres i recollir de diferents maneres. I mentre el bastó està en vol, pots fer diferents coses en el teu cos. Normalment se diu un material de contacte i és una de les modalitats del twirling, o sigui, dins de l'exercici n'hi ha tres modes grans de twirling, que són els llançaments, que és quan veiem el bastó volar, el material de contacte, que és tot allò petit que passa al voltant del nostre cos, i el rolados, que és quan el bastó no vola, sinó que roda per damunt nostre. I precisament este curset en un entrenador francès, entrenador de gent de molt nivell, la veritat, i d'una xica de rítmica que ha estat competint a nivell estatal, però tenia molts bons resultats. Van estar aprenent tècniques d'escalfament i elasticitat i finalment rolados i material de contacte amb aquest noi francès.
Parlaves de l'entrenador, normalment la majoria són noies, però veiem que els nois també es van animar i força en el Turlit. En el mateix club en teniu algun, no?
Sí, al club ara mateix tenim dos en competició, un és David i l'altre es diu Eric. David és gran i l'Eric és petit, perquè sempre ha hagut una mica de tabú de que el twirling o els esports artístics tenen que ser femenins, i per a res. Hi ha moltíssims homes que practiquen twirling a nivell nacional i a nivell internacional moltíssims més, i realment potser és per algo genètic o per algo físic, com que tenen molta força, normalment els homes tenen més força que les dones, realment veus un exercici fet per un home i crida moltíssim l'atenció perquè pot fer coses que les dones no són capaces de fer. Però, i al contrari també, no? Les dones, n'hi ha coses que, no, que poden fer les dones que els homes els hi costa més. La veritat que no n'hi ha més nens fent twirling, potser per una qüestió social, no ho sé què dir-te, però és, a mi em sembla una qüestió estúpida, si és social, perquè primer cadascú té que fer el que vulgui, igual que n'hi ha nenes que poden jugar a futbol, tenen que haver nens que vulguin fer, si digui rítmica, si digui twirling, si digui qualsevol esport artístic.
Estaves ara descrivint els números i els nostres oients no et veuen, però des d'aquí l'Aero sí. Està gesticulant i està fent. Suposo que a l'hora de competir, on hi ha els jurats, tot això ho tenen en compte, la manera de bellugar-te.
Sí, sí.
Què penalitza? Què puntua més?
Uf, és una mica complicat. Jo soc jutge internacional, també vaig estar jutjant a la Copa del Món. Tenim dos jutges aquí a l'Ametlla Internacionals, una és la Montse i l'altra sóc jo.
La Montse Rematxa?
Sí, Montse Rematxa és jutge internacional i jo també. I realment és complicat perquè és algo molt subjectiu, on sí que n'hi ha una sèrie de paràmetres que s'han de seguir per a valorar més o menys, depèn de les execucions, però realment és algo bastant complicat, perquè és, al final és subjectiu, no és com entra la pilota dins una cistella, són dos punts o són tres punts. Això és una mica més personal, diríem, o més com jo he vist això o com a mi m'ha semblat que ha realitzat un moviment o un altre. És complicat, però sí, es té en compte tota la varietat de moviments, es té en compte el treball que n'hi ha detrás.
Si parlem de la temporada en general passada, quina classificació, quina puntuació fiquem? Com valoreu aquesta temporada que se'n va atrás i a les portes de començar de nova?
Sobre quan?
Sobre 10?
Sobre 10? Tu com la valoraries?
No ho sé.
Esteu satisfetes pels resultats obtinguts?
Sí.
Tu sobre 10 què ficaries?
Un 10.
Un 10.
Jo sobre 10 un 9,5 perquè soc bastant exigent i crec que sempre podem fer-ho millor.
Un 10 seria la copa la medalla d'or, sí. Us hem quedat a la plata. Exacte. Un 9,75 també està bé. No?
Bueno, 25 potser, pensant millor potser 9,25.
A partir d'ara obrim curs nou.
Sí.
He vist que ho prepareu un estaix.
Sí.
Qui es pot apuntar en aquest estaix?
A l'estaix se pot apuntar qualsevol persona que li interessi el twirling, i des de, ja hem fet publicitat a diferents clubs i realment hi ha hagut bastanta resposta, perquè el que oferim és un estaix amb professors de moltíssim nivell. Estan venent tres professors, un se diu Alexandre Clavó, que és normalment qui treballa amb nosaltres en les coreografies i és l'actual professor o entrenador de l'equip campió de la Copa del Món. Un altre se diu Alexandra Guassinot, que també fa molts anys que treballa amb nosaltres i ara mateix és la entrenadora de la noia campiona d'Europa, i una altra noia que es diu Sabrina Peán, que no havia vingut mai, però que ella mateixa és l'actual campiona d'Europa en parelles. Llavors, són noms molt coneguts al món del twirling, són gent de molt renom, molt difícil d'aconseguir que s'ajuntin els tres per a vindre fins aquí, i la gent, la veritat, que ho ha agafat molt bé, amb molta il·lusió. Hi ha molts clubs interessats en fer-ho i, evidentment, els atletes del nostre club, per supost. I, bueno, sempre fem este curset per encetar la temporada i bueno, i comencem.
Quin dia tindrà lloc?
El dia 7, és dissabte, sí, el dia 7 al pavelló.
Un dia intensiu de curset.
Dia intensiu, sí.
Dia intensiu, el dia 7, interessats, i es posen en contacte amb el club. De cara a la nova metes, de cara a la nova temporada, què obrim?
Bueno, nosaltres sempre funcionem mitjançant objectius. Una vegada passi a l'estaix, ens sentem amb els atletes, amb els pares, per a veure on estan disposats a arribar, per aquests diferents motius que cadascú el seu, i els objectius del club, almenys, per la pròxima temporada són, bueno, primer, tindre uns resultats a nivell nacional satisfactoris, com els que tenim habitualment. Segon, i molt important, participació màxima del nostre club representant a l'Ametlla a la pròxima Copa d'Europa, que es farà a Blanes, està molt bé perquè és aquí a prop i llavors per un costat està molt bé perquè és a prop i per un altre serà complicat perquè tothom voldrà participar i tothom s'esforçarà moltíssim, i per últim intentar classificar algun atleta per a participar al campionat del món que es celebrarà a Riccione, a Itàlia.
A partir de quina edat comencen a participar en aquests campionats?
Internacionals? Copa d'Europa 12-13, abans no. I campionat del món normalment una miqueta més enllà perquè n'hi ha atletes en categories, o sigui, en les categories en què es competeix al campionat del món ja n'hi ha atletes que tenen molt de nivell i per tant és complicat superar aquests atletes. Potser 15, 16 podria ser campionat del món.
Núria, campionats o demostracions? On se passa més bé? O trobades?
Campionats.
El campionat se passa més bé?
Sí.
Sí? L'adrenalina?
Sí. Ah? Sí, perquè sí.
Sí? Què vas sentir quan van nombrar la plata?
No m'ho creia al principi.
Com va ser? Explica'm una miqueta.
T'emociones en aquell moment perquè no t'ho creus, no t'ho acabes de creure.
Però tu anaves preparada per a... Jo vinc aquí perquè vull guanyar, no? Quan te presentes una competició és sí, per guanyar, però, perquè si no...
Sí, però tu no saps què passarà. Vull dir, un dia pots estar aquí dalt i després pots estar allí baix. Per no res, llavors, pues...
Però vau sortir satisfetes del número quan vau acabar de dir... Estic contenta o no? M'he equivocat.
No
vau sortir.
No, gens. Perquè van haver uns errors.
Però tu saps, però potser els altres no veiem. Perquè claro. Ara jo tot això que explica l'Aero, jo es vinc a veure i faig, però què bé que ho fan. Jo me perdo amb aquests detalls, no?
Claro.
Però vosaltres sabeu. Claro. On s'equivoqueu.
El que va passar és que de la semifinal amb parelles que s'entén van aconseguir la plata venien cinquenes, no? Anaven cinquenes?
No, terceres.
Terceres, anaven terceres, perdó. I terceres sense gaires errors. I llavors, clar, el dia de la final realment van haver un parell d'errors que allò que et quedes una mica parat i dius, no pot ser que estigui passant això el dia de la final. I van haver un parell d'errors, elles se'n van donar compte, evidentment, i jo, i bueno, el club, tots els atletes, en Aire, també se'n van donar compte dels errors d'elles, i clar, pensàvem que, bueno, que perdríem el bronze. Realment pensàvem que perdríem el bronze i m'anaríem cap endetràs. Clar, la sorpresa va ser que no només no havíem perdut el bronze, sinó que havíem guanyat la plata. Va ser una mica, la veritat, bueno, emocionant per a tots.
Quina satisfacció. Suposo que un viatge a Limoges necessita també
sí,
financiació. Bastant. Com us pagueu els desplaçaments? Com us financeu
realment
en aquestes sortides?
Els pares fan un gran esforç perquè al final és un esport bueno, sí, reconegut, també minoritari, li podem dir, que no té grans subvencions, i els pares fan un gran esforç perquè els seus fills puguin aconseguir el que volen. Però, des de logo, des del club, l'únic que podem fer són donar paraules d'agraïment a tots els col·laboradors, perquè realment cada any fem un projecte que es diu Amb el Cap A, sigui a Irlanda, sigui a França, sigui on sigui, i tots els establiments del poble, o la gran majoria, col·laboren de la manera que pot cadascú amb nosaltres. I realment això serveix per a ajudar els atletes en les despeses del viatge, per exemple, per a pagar les seues dietes. Aquest any, en vez de menjar-se un bocat assentats en unes grades, han pogut donar-los un plat de menjar calent cada dia a una competició, que sembla una tonteria, però és important després del desgast físic que fan durant tota una setmana de competició. I tot això, des de luego, hauria sigut impossible sense l'ajuda dels establiments del poble, als quals des del club estem superagraïts i bueno, volem que sàpiguen que la medalla, o les dues medalles, perquè l'altra de David, també són seues, segur, sense ells hauria sigut impossible.
Des d'aquí aquest agraïment a tots els comerços, aquest agraïment públic a tots els comerços de l'Ametlla de Mar que col·laboren amb el Club de Turring. I ja per acabar, Naira, què et vas emportar cap a la cala de Limoges?
Què vas aprendre? Què creus que vas...
Moltes coses.
I la Núria, moltes coses.
Molts records allí. I vaig fer molts amics, la veritat. I també, quan estàs allí, intercanvies coses, saps? Vull dir, nosaltres tenim com a ventalls d'Espanya i...
Se canvia records, se canvia un records,
sí,
diguem, del poble.
Jo te dono una cosa del meu país i tu me dones una altra del teu país. I així ens emportem un record.
I us feu col·lecció de les diferents llocs que competiu?
Sí.
I dels diferents. I també suposo que agafeu contactes.
Sí, a més sí. Hem tingut la sort d'estar en un hotel on havia molts atletes i, per exemple, la Naira va fer molts amics francesos i, bueno, esteu en contacte i tot, no?
Sí.
Doncs esperem que continueu treballant força, que portéssiu el nom de la cala, la Mella de Mar, ben alt per tota Europa, per tot el món, i esperem tindre's de nou aquí, als estudis de la Cala Ràdio. Naira, Núria, Ero, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tu.
I l'enhorabona una vegada més.
Gràcies.
Gràcies.